En 2 minuts d'1:15, l'actualitat internacional mira cap al Brasil. Avui el president del país, Luis Inácio Lula da Silva, ha decretat aquesta matinada la intervenció federal a Brasília, la capital, fet que suposa la presa del control de la seguretat d'aquesta ciutat després d'un assalt sense precedent protagonitzat per milers de seguidors de l'expresident Jair Bolsonaro a les seus de la presidència, del Congrés i del Tribunal Suprem. La policia va reprendre el control dels 3 edificis i ha detingut centenars de bolsonaristes. En aquestes últimes hores, Lula ha arribat a responsabilitzar el seu predecessor en el càrrec d'aquest atac després d'haver arribat a la capital des de l'estat de São Paulo i d'haver inspeccionat els danys al Palau Presidencial. S'han succeït les condemnes de diversos líders internacionals, com ara els caps de govern d'Alemanya, del Regne Unit i d'Espanya, entre molts altres països, mentre l'Església i les entitats d'inspiració cristiana clamen com una sola veu pel restabliment de l'ordre i per la pau. Ens acompanya avui en directe a l'estudi de Ràdio Estel Zeus Moreno Romero, doctor en Història, resident al Brasil, però fill de Barcelona, de Sants, precisament, i gran coneixedor del que passa en aquest país. Zeus Moreno, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, Ignasi. Molt bona tarda a tots els oients.
Gràcies a vostè per haver acceptat la invitació. Bé, què està passant al Brasil després d'unes eleccions ben recents on Lula da Silva va derrotar Bolsonaro a la segona volta i va acabar amb un mandat que no tenia precedents tampoc al país, el de Bolsonaro?
Doncs el que estem veient que passa al Brasil és fruit de la radicalització, del fanatisme, de la no acceptació dels resultats democràtics. Ja portem uns dies des de la victòria de Lula, però recordem que han estat acampats els bolsonaristes a davant dels quartels militars per demanar intervenció militar, no? Per demanar un cop d'estat.
Sí, sí, per veure si seduïen alguns militars, alguns comandaments, no?
Fet que no ha passat, que l'exèrcit no està per fer cap cop d'estat, no? Recordem també que el vicepresident de Bolsonaro és un general de l'exèrcit brasiler, i en aquest sentit hem de tranquil·litzar que no hi haurà cap cop d'estat a pesar de que hi hagin 2.000, 3.000 fanàtics en un país de més de 200 milions de persones.
La Conferència Episcopal del Brasil, ho acabem de dir, ha estat contundent a l'hora de condemnar els fets i de demanar el restabliment de l'ordre, però també les organitzacions de base, i aquí entra una mica l'esperit de Pere Casaldàliga, que vostè va conèixer personalment, també tenen molt a dir, no?, en tot el que està passant.
Sens dubte tenen molt a dir, no? Aquesta església de base, aquesta església que està al costat dels pobres, de la gent, dels més de 32 milions de brasilers que estan passant fam després del cop d'estat parlamentar contra la presidenta Dilma, amb la presidència d'en Temer i d'en Bolsonaro, hem tornat al mapa de la fam, no? I, sens dubte, l'església que està al costat de la gent, del poble, hi té molt a dir. I sobretot també, amb tot el respecte a totes les fes i totes les esglésies, per contrarrestar certes esglésies evangèliques neopentecostals que tenen un discurs d'odi, no? I hem de recordar...
És curiós que els evangèlics, que són teòricament més reformats que els catòlics, estan més amb Bolsonaro que no pas els catòlics, en aquest cas.
Sens dubte, no? I hem de recordar que, clar, crides d'odi en una església no pertoca, perquè Déu és amor.
I tampoc hem de generalitzar, oi, quan parlem d'evangèlics, uns neopentecostals concrets que diu vostè.
Sí, és el que comentava en Pere Casaldàliga, no? A partir de que la teologia de l'alliberament creixia molt a l'Amèrica Llatina, diguéssim, des del gran veí del nord, des del Tio Sam, es van enviar aquestes esglésies neopentecostals per contrarrestar aquesta església que estava al costat del poble, dels humils i dels necessitats.
I bé, vostè ha estat fins fa poc al Brasil, on viu habitualment, i ha vingut aquí. Abans de venir, preveia que podia passar una cosa així?
Sí, era de preveure. Ho estàvem esperant, no sabíem el dia. Ja van agafar una persona que havia posat 2 bombes a prop de l'aeroport de Brasília. És molt cansat viure allà i no poder ser un mateix, poder-se expressar lliurement. Jo sóc professor d'història, per exemple, i si dic que sóc professor d'història ja et diuen potser ets un adoctrinador comunista, no? És aquella etiqueta que et van punjant. I aquest ambient radicalitzat, jo també treballo amb pobles indígenes, que són les principals víctimes també d'aquest creixement econòmic celebrat que suposa en Bolsonaro, que és la destrucció de l'Amazònia, dels recursos naturals i dels éssers que habiten en aquesta natura. Mm-hmm.
És veritat que vostè ha parlat del període de Bolsonaro, que certament, s'ha de dir també, va guanyar unes eleccions, ara fa 4 o 5 anys, si no recordo malament, però abans ha parlat vostè del cop contra Dilma Rousseff, i fem una mica de recapitulació, perquè potser molts oients no se'n recorden. Recordem que va patir un procés de destitució a l'americana, no? Dilma Rousseff, les cambres legislatives la van fer fora, em sembla que l'any 2016.
Exactament, el 2016 Dilma Rousseff va guanyar les eleccions per un marge molt estret, i el seu rival, Aécio Neves, no va estar content amb aquests resultats i es va organitzar un impeachment, el que va suposar un cop parlamentar, jurídic i mediàtic, que va sembrar l'odi cap al Partit dels Treballadors. I això va anar a moltes ments de molts brasilers, aquest odi al PT, aquest odi a Dilma, odi a Lula, i l'odi és el que estem recollint ara. Encara més violència i més odi amb aquests episodis que estem veient. No?
Malauradament s'està veient certament. Avui parlem amb Zeus Moreno Romero, doctor en història, gran coneixedor del que passa al Brasil i professor d'una de les universitats del Brasil, on imparteix, com ell mateix ha dit, classes d'història. Com creu que evolucionarà la situació d'aquestes últimes hores, aquests greus aldarulls, aquests assalts a institucions?
Bé, sincerament crec que es anirà desinflant la cosa. Continuaran els fanàtics i els més radicals a davant dels quartels fins que vegin que realment ja no hi ha cap possibilitat. S'ha d'estar atent als talls de carretera, també. Estats de l'Amazònia, com Rondônia i Mato Grosso, els talls són violents, són persones armades. Però jo, sincerament, tornant a l'esperit d'en Pere Casaldàliga, de que hem de ser militants de l'esperança, i aquesta esperança és que tot això es vagi dissolvent tranquil·lament i tornem a la normalitat.
Sí, sembla que això que passa ara sigui nou al Brasil, però Pere Casaldàliga va morir l'any 2020 amb 92 anys i en les dècades anteriors ja denunciava fets, no com aquests concretament dels assalts a institucions, però sí dels grans terratinents que explotaven els indígenes, que robaven les terres, deia ell.
Exactament, i precisament són aquests terratinents, no?, que han recolzat a Bolsonaro, són els BBBs que li diuen el boi dels terratinents, la bala dels militars i els policies i la bíblia d'aquests pastors neopentecostals, que realment Pere Casaldàliga va saber enfrontar, però al final van pujar al poder amb Bolsonaro. Mm-hmm.
Segur que la teologia de l'alliberament i el treball de les comunitats de base han comès els seus errors, però el que està clar és que no podem utilitzar mai la religió per fer l'enfrontament, per odiar i per no fer la pau, en definitiva.
Sens dubte, no? La religió ha de ser un punt de trobada de les fes, de les espiritualitats totes, i jo personalment estic molt content amb aquest papa francesc llatinoamericà, amb aquest esperit.
El primer de la història, efectivament. Exactament. Sí, sí, sí. I sense oblidar Benet XVI, que per cert va visitar el Brasil a Aparecida l'any 2007 amb una trobada de l'Església llatinoamericana molt profètica, aquella trobada del CELAM, el relator de la qual va ser el papa francès. No sé si vostè ho recorda, potser era molt jove encara.
Exacte. No recordo, però ara m'has fet recordar, durant la campanya electoral, els seguidors del Bolsonaro van estar a Nossa Senyora d'Aparecida, el dia exacte de Nossa Senyora d'Aparecida.
Per tant, una instrumentalització en aquest cas, no?
Sí, però van mostrar al Brasil que no sabien comportar, perquè estaven alçats a dintre l'església, xiulant al bisbe com si fos un partit de futbol. I no ho és. L'església és un lloc de respecte, de pau i de concòrdia.
Avui agraïm molt la participació en el nostre programa Sense Distància, Ràdio Estel, de Zeus Moreno, doctor en història, gran coneixedor de la realitat del Brasil, de fet resident al Brasil. Vostè s'ha mostrat una mica optimista sobre l'evolució dels fets, però aquí tenim en joc el mandat de Lula da Silva, i li pregunto si sabrà tenir aquella cintura política que, malgrat els seus errors, va tenir en els anteriors mandats, no?, per cohesionar socialment el país i alhora per millorar la situació social i econòmica.
Doncs continuo sent optimista, jo crec que sí. Lula ja ha demostrat un cop que sap repartir bé el pastís. Ara, actualment, el seu vicepresident és el partit de dretes, que sempre ha sigut la seva oposició, perquè s'ha vist clar que eren unes eleccions entre la democràcia i l'autoritarisme, entre la dictadura, i, per tant, tindrà aquest joc de cintura i, sobretot, el primer que ha dit que ha de fer i que farà, sens dubte, és acabar amb la fam al Brasil.
Moltes gràcies, Zeus Moreno, per haver-nos acompanyat. que vagi molt bé i esperem tornar-lo a veure. Si ara s'està un temps aquí, a veure si el podem tornar a veure i si no, encara que sigui a distància, en connexió amb el Brasil.
I tant, moltes gràcies i estic a disposició.